aquí ya hay un atrevo a ir. Aquí Peyo.
Aquí Neus Rosés.
Atreveu com va?
Poneu-vos molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure de tot.
El búnquer.
...1455, monestir de Ralung, regió de Tsang, al Tíbet, actual Xina. En Kunli Lekpa...
Què és això?
Què?
Què és aquest idioma?
És una persona, és una persona.
És una persona, sí. En Kunli.
Kunli Lekpa li ha tocat viure a una regió plena de pobresa i necessitat, però ell ha tingut la sort de néixer en una de les famílies més importants del Tíbet. Al contrari que la majoria d'habitants, en Kunli Lekpa viurà en l'abundància.
Val.
Resulta que el pare d'en Kunli és el líder dels Jia, un clan que porta governant el monestir i les terres de la regió des de fa més de 300 anys. Heu de pensar que la societat tibetana gira exclusivament entorn del budisme i l'agricultura.
Bueno, com Osona.
Sí, més o menys. Més o menys.
També està, no et cal res més.
També està governada per pagesos calvos.
Ja està. I de vida. De
sí.
Gent de vida.
Sí, sí, sí. Si controles el monestir i les terres del voltant, seràs l'amo i senyor.
O sigui que el nostre protagonista, en Kunli...
Sí.
Viu dins del monestir.
Sí, senyor, allà amb els monjos.
Val.
El nano està encantat de viure amb els monjos budistes. Sempre els fa la guitza i els fa emprenyar. En Kunli ens ha sortit un nen una mica entremaliat.
Vaja.
Sempre els fa broma i els diu que ell recorda perfectament les seves anteriors reencarnacions.
Aviam, quines són?
Els explica que va ser una abella.
Abella, sí.
També va ser una serp.
Serp.
Un porc.
Porc.
I un home ric.
Hosti, quina... Sí que és veritat que és la piràmide, eh?
Sí.
Abella, serp, porc, home ric.
Bé, hem anat a més. Els monjos deixen el nostre amic per inútil. Avui els pares d'en Kunli han decidit convidar els tiets a dinar. Mengen i riuen com fan sovint. El tiet d'en Kunli s'aixeca de la taula i s'excusa un moment. Quan torna, porta una pala de ferro a la mà.
Què vol fer? Quina tradició és aquesta?
Ha cagat fort.
Ostres!
Que va.
Una pala d'aquelles, eh? Pala quadrada. D'aquella d'enterrar.
D'enterrar, tu. Sense pensar-s'ho dues vegades, aixeca la pala i rebenta el cap del pare d'en Kunli.
Ei! S'ha complicat molt ràpidament, no?
Sí, sí. Home, aviam... Vale, les patates eren de marca blanca,
sí,
però...
Sí.
Hòstia.
No tenen gust de res.
No, parlem-ho, ja en comprarem unes altres un altre dia.
Un altre dia, porteu... Volia bocabits, no hi havia bocabits.
La resta de comensals s'han quedat tan parats que no poden moure ni un múscul. El seu propi germà feia temps que planejava usurpar-li el poder del clan i per fi ha dut a terme la primera part del seu pla.
La primera? La primera és rebentar-li el cap, eh? No,
sí.
No vull preguntar quina és la segona.
És que...
Què?
La segona part del pla... Déu-n'hi-do, tu. És casar-se amb la dona del germà mort durant el funeral.
Bueno, i aquí la discussió és que... És que ha votat a Junts.
Mira.
En Josep s'ha tornat boig.
Us penseu que el vostre sopar de Nadal va ser mogut aquest any?
Doncs aquest antes de fer paperassa.
En Kunli està fet pols. El que fins ara era el tiet simpàtic ha matat el seu pare i és, atenció, el nou marit de la seva mare.
Déu-n'hi-do.
Ha de ser de difícil país.
Sí.
Ha de ser...
Sí, sí, sí. No és allò, se m'han separat els pares. No,
no, no.
Bueno,
no.
Bueno.
No. Bueno, un s'ha separat pel mig. La seva infància feliç ha quedat enterrada amb un sol cop de pala. La mare té por que en Kunli també acabi rebent, així que l'envia a viure a casa d'uns parents. Allà hi estarà bé. En Kunli té temps per reflexionar sobre la mort del pare i sobre el seu futur. Veient que el tiet és un home molt violent, en Kunli decideix renunciar a la venjança.
Bé.
Lluitar contra el tiet seria un suïcidi. Ara té clar el seu futur. Serà rodamón i viurà de la caritat. En Kunli és un noi molt savi. El que de petit era un joc per molestar els monjos, ara ho diu de veritat. Creu en la meditació i en les ensenyances budistes. Ara serà un monjo. Bueno, és que A mi el tiet em mata el pare amb un cop de pala i poder estar jo em faig monjo, eh?
Sí.
Soc poc creient,
però... No, però hi ha senyals que et fan canviar, sí, la cop, sí, eh? Sí.
Des d'aquest moment serà conegut com a Drukpa Kunli. Drukpa és un títol religiós.
Sí.
Amb 25 anys, en Kunli torna a viure entre les quatre parets d'un monestir. Una sensació molt familiar que el transporta als seus primers anys de vida, els més feliços de tots. En Kunli conserva la mirada pura i brillant, però ara que s'ha fet un home, pot comprovar que no tots els monjos budistes són aigua clara.
Què dius, home?
Alguns,
sí,
prediquen l'austeritat i la humilitat, però sí, porten una vida de luxe.
Què dius, home?
Envoltats d'or i de riqueses.
Els budistes.
És raro.
Els monjos budistes.
Defensen el celibat.
Sí.
Però riuades de dones entren i surten del temple durant les nits.
Però quina... Però què és aquest temple? Però no, què és això? Què és la Jonquera?
No hi ha monjo?
Sí.
No hi ha religió, al final? És que
al final...
És que no et deixen creure.
No.
No et deixen.
He acabat decebut amb la religió. Oh, clar.
Oh, clar. Si heu obert el monestir, estava ple de dones.
Ple de dones.
La hipocresia dels seus companys el posa malalt i decideix marxar del monestir. Desil·lusionat, a partir d'ara seguirà un camí alternatiu cap a la il·luminació de l'esperit. Desafiarà les normes preestablertes del budisme. Per això decideix penjar la túnica.
Ha durat ben poc fent de monjo, eh?
Sí.
Ha durat dos paràgrafs.
Sí, 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 sí. Penja la túnica literalment, eh? No és que la pengi literalment, vull dir, a partir d'ara en Drukpa, a Kunli, anirà, sí, pel món completament despullat. Ha penjat la túnica.
Però em pensava que era una metàfora.
No era una metàfora. L'ha penjat.
I aquesta música d'anar despullat? Despullat però convençut, eh?
Sí.
No és el despullat aquell de...
No.
Del paio aquell de Barcelona.
No. Despullat convençut. Considera que la vestimenta és una falsa identitat, una disfressa en la que s'amaguen els altres monjos. A més, opina que despullat cridarà més l'atenció i així se l'escoltaran. Drukpa Kunli és conscient que el missatge religiós no arriba a tothom. Per això ha de fer-lo més planer, més entenedor. En comptes de sermons, canta cançons i explica acudits sobre les sagrades escriptures.
És una bona estampa.
Sí.
Recordem que tot això amb pilotes i amb un bastó, eh?
Sí, sí. Durant aquests anys, en Kunli també aprofita per casar-se amb dues dones diferents i tenir uns quants fills.
Dues dones diferents?
Sí, sí, sí. És un radical. Ara vol mostrar que és possible arribar a un estat espiritual superior a través del sexe. Al capdavall, el sexe també el practiquen la resta de monjos, encara que ho facin d'amagat.
És veritat, ell no amaga res, eh?
Exacte, ell va amb tot per davant.
Tot per...
Totes les cartes
sobre la taula.
Exacte.
Pam.
El celibat no convenç el nostre amic, però formar una família encara menys. De seguida que pot, fot el camp i abandona les seves dones per continuar cantant i explicant acudits budistes.
O sigui, és com el senyor Barragán, budista...
Despullat.
Nu.
Sí. Sí. És exactament el mateix. En Drukpa Kunli té 35 anys i s'està forjant un nom dins del budisme alternatiu. A més de la música i l'humor, ara també s'ha especialitzat en una nova tasca.
Aviam.
Lluitar contra dimonis. Sempre que en Kunli veu un pobre bou, es pensa que és un dimoni. Els habitants d'un poblet de les muntanyes reclamen els seus serveis de caça dimonis. Resulta que un esperit maligne està rodant pel poble i està matant les gallines. Tant els habitants com les gallines estan ben acollonits.
Les gallines... Com és que pillen tant el búnquer?
Sí, noi. Sempre que apareix una gallina, malament, eh?
Malament. Si sou gallina i sou al búnquer...
El nostre protagonista està decidit a salvar-los. Després de voltar pel poble, en Kunli es topa amb l'ésser maligne. En aquest cas, el dimoni ha agafat forma de gos negre que treu espuma per la boca.
Ei. Ja.
La bèstia... Li ensenya les dents. Té plomes a dins la boca i té pinta de ser un gos bastant agressiu. Recordem que el nostre amic va completament despullat.
Ostres.
Normalment va equipat amb un arc i unes fletxes que li faciliten l'exorcisme, però veto aquí que avui s'ha deixat les fletxes a l'hostal. Tenim un gos, eh? L'escena la tenim.
Sí.
Un gos amb plomes a la boca.
Malparit, eh?
Ell despullat a davant. El dimoni caní està a punt de saltar-li a sobre quan Drukpa Kunli treu la seva arma secreta. Ell en diu el llamp flamejant de saviesa.
Però què és això tan ben parit? Però sí que és un capítol de... És un manga, això, és un anime.
Sí.
Quina, què és, una espasa de foc?
Més
ara,
o menys.
Què me sortiràs ara?
Més o menys.
Quina arma és aquesta?
És el seu penis.
Perdona? Perdoni? Com ha anat això?
Quan el gos li salta a sobre, en Kunli s'agafa el llamp flamejant de saviesa, se l'agafa fort amb les dues mans i el fa anar com un bat de beisbol. Amb la primera garrotada deixa el gos sense dents. El llamp flamejant de saviesa acaba sent letal per la pobra bèstia i mor completament desfigurada pels impactes del membre viril.
Jo, a veure, no, és que tinc moltes preguntes ara mateix. Moltes, moltes preguntes. Aquí s'ha dit, que s'agafa el penis amb les dues mans i sí, el fa anar com un bat de beisbol.
Sí. Això ja...
Home, quan et pots agafar el penis amb les dues mans, vol dir que...
Sí, sí.
Tot està en ordre.
Jo... Oh, sí, 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 sí.
I sobre...
Clar, clar. Jo el puc agafar amb dues mans si em fico una sobre l'altra. Val a dir que això està explicat així, però ningú més va presenciar el combat contra el gos dimoni.
Sí.
Molta gent es pensa que per matar-lo en Kunli ha utilitzat un bastó.
Vaja.
Però ell assegura que no, que l'ha matat gràcies al poder de la ment i del seu penis. La qüestió és que els veïns del poble estan agraïts, molt agraïts, tant que decideixen construir-li un temple en honor seu. Molta gent s'han passat que en Kunli té poders i que lluita contra dimonis. Quan per fi acaben el temple, conviden el nostre protagonista perquè l'inauguri. Ell pensa que hi falta alguna cosa. Mesos després, en Kunli torna amb un penis de metre i mig tallat en fusta i el col·loca just a l'entrada del temple. Ara sí que està complet.
No sé si és el que volia fer Gaudí amb la Sagrada Família acabada. Cardar-hi una titola allà dalt?
Mira,
t'imagines?
No deixen de ser... Tenen formes fàl·liques, aquelles torres, al final. Ràpidament el temple es converteix en un lloc de pelegrinatge per sí, les dones que tenen problemes per concebre un fill. En Kunli s'ha convertit en una espècie de sant de la fertilitat. El nostre amic continua vagant pel món, meditant i oferint la seva ajuda a qui ho necessiti. Sempre que algú té problemes de fertilitat, en Kunli ofereix els seus serveis. Només necessita dues coses, res, dos detalls sense importància. Una ampolla de vi i una noia bonica. Per favor, que ha tocat un gos, això, eh?
Sisplau, l'ha matat, l'ha matat, no l'ha tocat, no l'ha caronat, eh?
No, no, no. No us alarmeu, eh? Tot té una explicació. Diu que el vi és per dur a terme una ensenyança, una metàfora perfecta per explicar que els problemes del món terrenal desapareixen en un moment, glop a glop.
Ja.
També diu que la noia és un recipient ideal per transmetre la seva paraula. Una paraula que, curiosament, surt del llamp flamejant de saviesa. De fet, el mateix Drukpa Kunli resumeix la seva filosofia amb aquesta frase.
Endavant amb la frase. Va, aviam.
Apunteu. Aviam. Els que més o menys us ha anat agradant el tipus de religió, apunteu.
Digue'm. Aviam.
El millor vi és el que és al fons de l'ampolla.
No, sisplau, que no rimi.
I la felicitat...
Sisplau.
La felicitat es troba per sota la... El millor vi és el que és al fons de l'ampolla.
Sí.
I la felicitat es troba per sota la...
No! No puc haver dit això.
La panxa, la panxa. Ai. Era rima perillosa, eh?
Ai, molt perillosa. Però en tibetà es deu dir d'una altra manera.
Segurament. Heu de saber que el vi que li agrada al nostre amic és el chung, una beguda que té uns 40 graus.
Oh, carai. Tio, nano, quin vi, tu!
No hi entenc d'alcohol, però...
Home, doncs és com un whisky.
Carai. Quan n'ha buidat fins l'última gota, si encara s'aguanta dret, procedeix a omplir de saviesa la noia en qüestió i miracle enllestit. Saviesa, eh?
I pols de fades,
sí. A Drukpa Kunli el coneixen com el sant de les 5.000 dones. Assegura que el sexe és el camí per trobar la il·luminació de l'esperit. No en té cap dubte. Per això vol ajudar tothom qui vulgui trobar aquest camí. Tothom que sigui dona, clar. Un petit detall. En Druk Bakun li té molt bona fama.
Sí.
Quan arriba a un poble, la gent es baralla per acollir aquell borratxo a casa seva.
Que bé.
Ell sempre té un detall amb la família. Com a mostra d'agraïment, té per costum mantenir relacions sexuals amb la dona de la casa. La veritat, eh? Jo ho havia sentit dir d'algun paleta, però...
Però almenys el paleta no et ven la moto del budisme.
No. Després d'haver dormit a la casa i haver-se enllitat amb tot el que es mou, els dibuixa un penis ben gros a la façana. És per beneir-los i allunyar els mals esperits.
Però què és aquest cani? Però què és aquest quillo?
Tothom vol presumir d'haver allotjat el gran Druk Bakunli i la gent comença a pintar-se penis gegants a les parets de casa. És la nova moda. Poc després, amb les pintades, ja no n'hi ha prou. Ara també han començat a col·locar escultures de penis a les teulades i als porxos de les cases.
Però aquests pobles, què?
Hi ha una moda molt rara, eh?
Ostres, tu.
En Druk Bakunli sobrepassa la cinquantena. La seva pell està ben torrada pel sol després de passar-se mitja vida despullat. Té el fetge destrossat i la seva mirada pura i brillant ha desaparegut per deixar pas a uns ulls vidriosos que no saps exactament cap on miren. Una de les seves últimes històries més sonades és quan accepta entrevistar-se amb un ancià. L'home diu que porta 6 mesos caminant i que ha hagut de travessar l'Himàlaia per trobar en Kunli.
Oh, carai!
En Kunli li pregunta: què puc fer per ajudar-te?
Home, després del viatge?
Clar, ja que has vingut. I l'ancià treu una bandera religiosa i li explica que li faria molta il·lusió que li beneís la bandera. Tot seguit, en Kunli agafa la bandera, la deixa a terra i s'hi pixa a sobre. La lliçó és que la religió no és res material, no es pot representar en una bandera. Un cop acaba de pixar-hi, diu que ja pot fotre el camp.
Que ha travessat tot l'Himàlaia per veure't, eh?
És gros, eh? Se li ha pixat a la bandera.
Se li ha pixat a la bandera.
És que és...
No sé com era la bandera, però ho trobo una falta de respecte.
Home, és més ofensiu que cremar-la.
I tant. Ves, pixa't una bandera americana als Estats Units, aviam quant dures al
carrer. Home, agafes una foto del rei d'Espanya i t'hi pixes, i l'endemà ets a la presó, eh?
Sí.
Sí.
Suposo que sí.
Sí.
Quin rei?
El
petit o el gran?
El... El gran, hi ha gent que no ho ha fet amb la foto, eh? En Kunli ho admetrà finalment. No ho admetrà, perdó, però el motiu real per pixar-se sobre la bandera és que l'ancià l'ha vingut a veure sense portar-li cap regal ni cap ampolla de vi.
Mira,
és
mira.
És que ha travessat l'Himàlaia.
Sí, no porta res.
I el vi, on està el vi?
Sí.
Presentar-se.
Només demana dues coses.
És que només demana vi i una dona. Ser una dona, fer-la, emportar-te-la a travessar tot l'Himàlaia...
I explicar-li el que ve després.
Sí. Però una ampolla de vi no costava regafar-la.
No costa res.
Presentar-se amb les mans buides ha sigut una ofensa i ha decidit pixar-se a sobre la bandera.
T'ho fa passar tot per una lliçó de les seves, eh?
Sí. En Kunli continua amb la seva línia habitual fins que arriba el moment de la seva mort. Diu la llegenda que un arc de Sant Martí va traspassar-li el peu per fer-lo desaparèixer i encendre el cel de l'Himàlaia.
Que és maco, això!
Això és preciós.
Home!
Això és molt maco.
Va passar així.
La realitat és ben diferent. Torrat com anava, va ensopegar amb una pedra i es va obrir el cap i va quedar mort allà mateix. Lo de l'art de Sant Martí...
Sí, bueno.
Noi. Tenia 74 anys.
Oh, Déu-n'hi-do.
Ojo.
Déu-n'hi-do.
Druk Bakunli, el sant de les 5.000 dones. Per alguns, un home diví que va invertir la seva vida per il·luminar la dels altres. Per la resta, un borratxo faldiller que va aprofitar-se de tothom. Veurem què opina el públic d'avui. El voleu veure?
El tanto amb la imatge que ens has d'ensenyar. Hi ha algú que no puguin veure menors d'edat?
No passa res. Val. No passa res perquè hi ha un llaüt a davant.
Ah, hi ha un llaüt?
Sí, guaita.
Ah!
Cap problema.
Mita!
Sí.
Però sí,
va mig vestit aquí, vull dir.
I què és una aquesta? Què és aquesta cara? Aquest... Si sembla en Parrita.
Fa una cara...
Però què és això? Bé, i jo... un gos darrere! No és el mort, eh?
No, aquest no el va atacar amb la tita.
No.
Déu-n'hi-do.
En fi, en Druk Bakunli és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
La 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 Neus Rossell, digue'm, si us plau,
segur que li ha encantat,
més informació sobre en Druckmann.
Sí. Doncs sí, tinc més informació.
Aviam,
bé, bé, va.
Es veu que un lama va voler obsequiar-lo amb un cordill que és de, sagrat, que es veu que es posa aquí al coll.
Ah,
com
sí?
Un collaret. Sí, com un collaret que es veu que va com il·lumina.
Val. Vale.
Suposo que ja es deu imaginar on se'l va lligar ell, el cordill.
No en deixa passar una, eh?
No. Se'l va posar el penis, evidentment, i no només això, es veu que anava passejant per al carrer i anava dient: mireu que tinc il·luminat.
Amb la llum del fanalet jo aniré a esperar dels tres reis. Clinc, clinc, clinc.
En Cunli volia conèixer un dels lames, un altre, i evidentment va voler oferir-li alguna cosa. Ja sabeu que ell, el tema d'oferir,
sí,
ho té molt a dins. Vull dir, bueno, és que necessita també ell
donar i rebre.
Exacte. Al moment de presentar-se, i per educació i per mostra d'afecte, sí?
Sí.
Recordeu, que va tenir problemes.
Sí. Correcte.
Doncs va, la pregunta va per la gent d'Olot.
Olot, a la primera fila del búnquer.
He posat Olot? Ah, sí, són d'Olot.
Són d'Olot, són d'Olot.
Són d'Olot, la mitja d'edat crec que és de 15 anys.
Sí.
Vinga, doncs la pregunta diu: què li va oferir el nostre amic a l'ama? Opció A, una ampolla amb el seu semen.
Això ens ho contestarà en Kai, de 9 anys.
Sí.
L'Abril, que en té 11.
Sí.
I la Marta, que en té 23. Bueno.
Opció B, els seus testicles.
Oh, carai.
Perfecte.
I opció C, un plàtan i dos ous al costat.
Vinga, discutiu, trempats.
Vinga,
aviam. Sí. Què us sembla? Sí.
Quina us agrada més? La primera. Pues vinga, som-hi.
La primera.
L'ampolla amb la saviesa.
No un putet de mostra. No un putet de mostra.
Una ampolla.
Una ampolla,
Una ampolla, sí, sí.
Una ampolla de Viladrau.
Va, anem a veure si és correcte.
Oh! No em diguis que era el plàtan.
No. Són els testicles.
Els testicles.
Els va oferir.
A veure, no patiu, perquè, o sigui, només va oferir i davant la negativa no va haver de tallar-se ni res per l'estil. Però la idea hi era.
Sí.
No sé si només era per tocar-los una estona o com va això. Sí, te'ls ofereixo una estona.
T'interessen dos testicles?
Mira.
No. Ah, doncs així no.
Doncs així,
era només era per saber-ho.
A veure, es parla molt de que en Cunli demanava dues cosetes molt simples,
sí,
no? El que dèieu, vi i una noia bonica,
sí,
però no es parla de les conseqüències de donar saviesa amb el penis, perquè, clar, la saviesa sortia i no hi havia condó que parés aquesta saviesa.
Clar.
Així que, sí, moltes dones es quedaven embarassades.
Només de saviesa, és
de
curiós.
Sí, moltes, bueno, intel·ligents totes. I suposo que moltes d'elles també tenien un munt d'infeccions i malalties de transmissió sexual.
Sí, això perquè no aquest, tio no fa pinta de...
Home, si va amb totes i va amb el seu d'allò de saviesa.
Clar.
I no si s'asseu sobre una roca,
sí.
Allò devia tocar...
Bueno, i si va matar un gos...
Que ha matat un gos amb allò, també.
Un gos que anava amb plomes, amb plomes rabiós i amb baves.
Sí, és que fa malaltia de gallines, que no sembla l'animal més higiènic del món.
No.
Però atents, perquè la pregunta n'hi ha per aquí.
Va.
Gent del Vendrell.
Aviam.
Què feia en Drukpa quan deixava una dona embarassada? Què li demanava a la mare de la criatura?
Mira.
Aviam.
Opció A, que li donés vi en comptes de llet.
A la criatura?
Sí. Bueno, ell era molt amant de... Opció B, que no vestís mai a la criatura.
Ah, mira.
I opció C, que anés al seu temple perquè ell pogués escollir el nom i després desentendre-se'n.
Home.
Oh, com en Bertino Sborne.
Mira.
Oh, el seu temple?
L'última té pinta, no?
L'última està molt rebaixada. Sí.
Vine, posa un nom i...
Nom i adéu.
La C.
La C.
Doncs vinga, va.
Nom
i adéu. La C.
Correcte. Nom i adéu,
exacte. A veure, la gent, llegint la història d'aquest nano, he vist que explica que en Cunli només demanava que la noia tornés al temple i escollia el nom de la criatura.
Que
menys, que la deixa embarassada i només demana una cosa. S'ha de dir que el nom que sempre triava era, per descomptat, Cunli.
Déu-n'hi-do! En fi, a veure, han encertat la pregunta...
La gent del fons, del poble de Claramunt.
Els del fons no.
És veritat!
Només la segona fila.
El Vendrell ho tenien clar. Sí.
Només els del Vendrell, la segona fila, són els que podran optar al magnífic lot de conserves Ferrer! El pack de la calçotada, ja és època de calçots.
Home,
salsa de calçots, mongetes seques, allioli, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
És encertada.
Jo crec que té. És encertada.
Sempre té alguna cosa a veure, ja.
Sí.
Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na
És d'un cantant català.
Molt nostrat. Sí.
Que hi ha gent que
molt
diu
estimat.
Que ens assemblem.
Ah, sí?
Sí, hi ha gent que diu que sí.
Amb la veu, com parles de coses serioses.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Albert Pla
no. No, amb Albert Pla no ens assemblem. Som molt amics, però no ens assemblem.
Ostres.
Manu Guix, no.
T'assembles a Manu Guix, eh? No veig que ens surtin coses.
No. No ho sabran? Quedarà el premi desert?
Home!
No pot ser.
L'havia tocat ja, aquesta.
Sí? Mira. Aviam, qui pot ser? Vaig a donar una pista.
Digues.
És de Solsona.
Home!
Ai!
Ah! El bisbe!
Com
es diu el
de Solsona?
Com es diu el de Solsona?
La veu greu així.
Ja.
No surt.
No li surt.
No li surt.
Tio, la veu no, molt greu.
El cognom és el mateix que el d'un president de la Generalitat de Catalunya.
Home.
Vinga, va.
Hola, s'està dient molt,
vinga, va.
Roger.
Roger.
Roger,
Roger.
Ah. I la cançó, què?
La cançó,
no?
La cançó es diu Amb la polla i l'ou.
Sí.
Amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou. El Roger Mas, bueno, no ho han encertat, però els hi han donat per pena.
Sí, donem-los-hi per pena.
Sí,
home,
això sí. Que s'ho reparteixin la gent del Vendrell. Fort aplaudiment per ells i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1991. Golden Meatwow, Louisiana, als Estats Units d'Amèrica.
Escolti!
Què?
1991?
Mm?
Però és més jove que la Neus, aquesta persona.
Mira.
Però és, i és que encara és viu, aquest tio, eh?
Sí, sí, sí. La protagonista és ben viva.
És una noia.
Com la Neus. Si voleu, et dono una opció, dues opcions. Podem seguir amb les similituds amb la Neus o deixar-ho aquí?
No, perquè que fins on jo sé, la Neus no és de Golden Meadow,
no.
És de Sils.
Val. Doncs millor que ho deixem aquí. Ara té 32 anys. La seva història comença en una petita ciutat agrícola del sud dels Estats Units. Allà hi viu la Didi.
La Didi.
Didi, una d'aquelles dones americanes que pesen com un tràiler i es mengen les hamburgueses a cabassos.
Sí. Veig que anem subtils avui, amb el tema aquest. La Didi. És el nostre protagonista, la Didi?
La Didi és la mare de la nostra protagonista.
Val.
Bueno, serà important, eh? És coprotagonista,
sí?
Podríem
coprotagonista.
Dir. Coprotagonista.
Plau.
En fi, la senyora és grossa, però la seva filla... La filla és poqueta cosa.
Val.
La petita criatura es diu Gypsy Blanchard.
Gypsy. Es diu Gitana, la nena.
Sí,
de nom,
mira,
eh?
La mare li ha posat Gitana, que un nom com un altre, i sense ser-ho, eh? La seva família és més blanca que la llet. És un nom molt poc comú, però és que la seva mare ja té aquestes cosetes estranyes.
Té allò que, de tant en tant, marxa una mica al cap, no?
L'Egipci és un nadó de mirada pura i brillant, però tal com hem dit, és molt poqueta cosa i sempre està malalta.
Ui. Aquesta musiqueta a la pàgina 2,
sí,
eh?
Sí, noi.
Que aquesta és de pàgina 11-12, eh?
Doncs mira, a la 2... Un vespre, quan només té 2 mesos, l'Egipci pateix una espècie d'atac epilèptic. El més emprenyador de tot és que la nena és com si li costés respirar, com si també tingués asma.
Asma, diu. Però si té més epilèpsia que els nens aquells japonesos quan sortien Pikachu.
Ella i el seu marit decideixen agafar el cotxe i portar la seva filla a l'hospital abans no sigui massa tard.
Ràpid! Corre, Joe!
Corre! Un cop arriben a l'hospital, l'Egipci es troba perfectament. Durant el viatge amb cotxe, ha deixat de convulsionar. Els metges li fan unes proves i els resultats donen negatiu. L'Egipci està bé. Tot ha tornat a la normalitat. Menys mal. S'ha acabat. Tots els problemes s'han acabat.
Sí.
La Didi suplica als metges que li receptin alguna cosa perquè la nena respiri millor. Està espantada pel que pugui passar. Li diuen que la nena està bé, però la Didi no vol arribar a casa i que torni a tenir un atac. Al final, els metges li cedeixen un aparell respiratori perquè la nena pugui dormir a les nits, no fos cas que pateixi alguna apnea.
Oh, carai.
De manera preventiva.
Que s'aganava d'anar a donar-li un ventolín?
Noi.
Tot l'aparell?
Tot l'aparell. La maquinota sembla que funciona. Durant els següents anys, l'Egipci no experimenta ni un sol atac. Continua tenint la salut molt delicada, però res com aquella nit que van passar quan tenia 2 mesos. Ara és una nena alegre com un gínjol. Tanmateix, la Didi pensa que la seva filla... no s'ha curat del tot. Quan la nena té 7 anys, La seva mare li diagnostica ni més ni menys que un trastorn cromosòmic.
Oh, carai, la Didi, no sabia que tenia un doctorat.
És que no el té, no el té. No és pas metge. Amb prou feina sap llegir, la Didi.
Oh, carai, però és que aquest diagnòstic és molt, molt afinat, no?
Sí, 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 sí. Diu que té un ull clínic molt bo,
sí,
i que ha detectat que la seva filla està malalta. Diu que a la Gipsy li falla un dels cromosomes.
Li falla, eh?
Sí.
Li falla un cromosoma.
Sí.
Però què diu aquesta senyora? En ella poder sí que li balla un cromosoma. Un de més.
La Didi està convençuda que els cromosomes de la seva filla fan una mica el boig.
Sí.
Per tant, li compra una cadira de rodes i li prohibeix fer exercici físic i caminar la resta de la seva vida.
Hosti, noi, hosti, quin regalito. Mira, mira què t'he comprat.
Mira, nena.
Té rodes i no és una bici.
Ah. Serà la moto, serà la moto, serà la
moto. Que sigui la moto.
Serà la moto, serà la moto. El comportament de la mare comença a preocupar la resta de la família. El seu marit no entén res i els avis ja fa dies que li volen retirar la custòdia de la petita Gipsy. La pressió contra ella és tan gran que la Didi agafa la seva filla i fot al camp.
Som-hi. Què? Excursió al Cosmocaixa?
Excursió?
Els nens.
Excursió al Cosmocaixa? No. Més aviat la segresta i se l'emporta a una altra ciutat. Hòstia. Totes dues comencen una nova vida. Durant els següents anys, la seva mare continua inventant-se diagnòstics esbojarrats per tenir la seva filla controlada.
Però què li passa a aquesta senyora?
Doncs que és ella, és ella la que està malalta. Recordeu que fa 15 dies van fer la Gesh Gottfried,
sí,
la primera assassina en sèrie de la temporada.
Sí, 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 sí.
Aquesta dona enverinava la gent per poder-los cuidar. Doncs la Didi li passa una cosa semblant. Vol que la seva filla estigui malalta per poder-la cuidar, encara que s'hagi d'inventar les malalties. La Didi pateix el que es coneix com la síndrome de Munchausen per poders. A la nena no li passa absolutament res, a la nostra protagonista, la Gipsy, està perfecta. El problema és que la Didi s'ha tornat boja i ara alimenta la seva filla a través d'una sonda gàstrica. La fa anar amb cadira de rodes i la fa respirar amb un respirador d'oxigen.
L'ha convertit en Stephen Hawking,
sí,
de cop i volta.
Sí, sí, sí.
A una pobra nena.
Una nena que estava perfecta.
Que no està perfecta.
Re, va tenir una mica de tos quan tenia 2 mesos.
La nena està perfecta.
Sí.
Aquí sí que ens hem passat.
Sí, una miqueta. Home. La Didi continua amb els seus diagnòstics inventats. Ara diu que la seva filla pateix distròfia muscular de Duchenne. Tot inventat, eh?
Però què diu? Si aquest tio jugava amb el Paris Saint-Germain. Però què s'inventa?
El més greu és que la Gipsy es creu tot el que li diu la seva mare. Ella es pensa que totes les andròmines són pel seu bé, que la mare és l'única que la sap cuidar. Arriba un punt que la Didi comença a medicar la seva filla.
Per favor.
Aconsegueix medicaments d'allà on sigui, fins i tot amb receptes falses. Els fàrmacs són tan potents que a la Gipsy se li podreixen les dents. L'aspecte de la Gipsy és la d'una pobra mossa malalta. La seva imatge es comença a fer famosa i tothom vol conèixer el seu cas.
Ai, Déu meu, que la porta el diari de Patricia, eh?
Mira.
Que la porta el programa d'en Juan i Medio.
Mira. Està greument malalta i aviat els seus veïns creen una associació per recaptar diners. És com una marató. La marató de TV3, a què està dedicada aquest any? Pues miri, a una malaltia inventada.
A les malalties inventades trauries 5 o 6 milions d'euros.
Segur,
segur, eh?
Segur, algú rascaries. Tothom s'enamora de la pobra Gipsy. Ha robat el cor de tota la comunitat i fins i tot li paguen un viatge a Disneyland.
Home, que no és barat, eh?
No. Em sembla que és tot el marcador de la marató.
Ja és a dir, si anar a Euro Disney ja és caríssim, home, imagina't el de veritat.
És que... També li paguen un professor particular perquè vagi a casa seva i no es quedi enrere a l'escola.
Que bé, tu.
La Didi explica que haurà de ser un professor particular molt car, eh? El més exclusiu de tots, ja que la seva mossa té problemes d'aprenentatge.
Però quin problema d'aprenentatge? Si la nena està perfecta.
Més que mai. Quan la nena té 12 anyets, s'inventa que té leucèmia. Ai, també ho enganxa tot, aquesta,
sí,
nana.
Sí, algú hauria de dir, hosti, també és mala sort, però clar, com que és molt greu i és un nen,
no
goses, t'atreveixes
no
a dir-ho.
No goses, no goses. A mi no em surt de dir, el nen té leucèmia. Segur?
No.
Dius, ah, hòstia,
com a molt li dius, carai, hem trepitjat merda, senyora,
sí, sí,
eh?
Sí, exacte. Primer intentarà aconseguir que li facin quimioteràpia.
No!
Jo crec que...
No, perquè si no tens leucèmia és dolentíssima la quimioteràpia. No la recomanen gens, eh?
Jo juraria que no s'ha de fer. Els metges s'hi neguen rotundament. Hi ha metges que no es creuen la versió de la mare i després de fer-li proves a la filla es neguen a aplicar-li cap mena de tractament contra el càncer. Bueno,
menys mal, però et diré que has d'estar molt segur de tu mateix per negar-li quimio a una nena que t'han dit que té càncer, eh?
Sí.
No, 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 no.
No, no, no.
No, no, què càncer?
Què càncer? Que jo soy médico, senyora.
Nada de quimio.
Estan bastant segurs d'ells mateixos, ja fa temps que sospiten de la Didi. Déu meu. És llavors quan ella decideix rapar-li el cap a la seva filla. La mare agafa una gilet i li rapa tot el cap al zero perquè sembli que el tractament ja ha començat. Jo no sé cap on anirem, però de moment el camí que estem agafant
no
m'acaba d'agradar.
No.
Per sort, cada any que passa, l'egipci es fa gran i s'adona que alguna cosa no quadra. Ella es troba bé, menys quan la seva mare la medica. La mare s'excusa dient que són efectes secundaris. La mare cada cop que avança més l'edat de la seva filla la pot controlar menys. Un dia, l'egipci s'adona que sense el maleït respirador pot respirar perfectament.
Oh, aquell dia...
Oh, aquell dia ja... A veure què passa si em trec això.
Aviam.
Pues no passa res. Un altre dia prova d'empassar-se el menjar sense la sonda. L'egipci es queda sorpresa en veure que pot mastegar i empassar-se els aliments sense ennuegar-se.
I no és el mateix, eh?
No.
Menjar-se unes braves per la sonda.
No.
Que amb forquilla.
No, molt ben feta està la sonda.
No.
Arriba la prova més complicada de totes. Aixecar-se de la cadira de rodes.
M'agrada aquesta nena perquè ha apostat fortíssim, eh? Sí.
Aprofitant que la seva mare ha sortit a comprar, avui és el dia de provar-ho. L'egipci vol aixecar-se de la cadira de rodes.
Que no provi l'escala!
No! Agafa un
tros pla.
Amb molt de compte, posa primer un peu a terra, després l'altre, i amb l'ajuda de les mans, aconsegueix posar-se dreta. Les cames l'aguanten perfectament. Els músculs reaccionen bé. L'egipci no entén res. Què vol dir tot això? Com és que puc caminar?
Miracle.
Com és que tenen força les cames? La seva mare li està mentint?
No.
Treu-t'ho del cap. Aleshores, cada dia i de forma secreta, l'egipci començarà a provar de caminar per casa. Vol que les seves cames siguin prou fortes per escapar-se de la seva mare, si fa falta.
S'entrena per escapar-se. És com una peli d'un camp de concentració, no?
Sí. Un dia, la seva mare l'enxampa. Troba la seva filla caminant i fent exercici pel menjador de casa, com qui està fent una classe d'aeròbic.
Oh! Gypsy! Què són aquests bessons? Clar.
Home.
Nena, aquest estava aquí i té les cames com en Romario.
No pot ser. La Didi embogeix. Agafa unes cadenes de ferro i lliga l'egipci al capçal del llit. La tindrà lligada al llit durant dues setmanes. Dues setmanes sense moure's ni gairebé menjar ni beure. Quan finalment l'allibera, l'estat de salut de l'egipci ha empitjorat molt. Està més dèbil que mai.
Ara sí.
Aquell càstig li ha servit per adonar-se que la seva mare li ha estat mentint durant tota la seva vida. No ha pogut ser una nena normal per culpa seva. L'egipci està plena de ràbia i només pensa recuperar-se per venjar-se de la seva mare. Però sap que ha d'esperar el moment oportú. Ens plantem a l'any 2014. Fa molt poc, d'això.
Fa 4 dies.
2014, me'n recordo perfectament. Del
2014 i tant. No sé què va passar aquell any.
L'11 de setembre ens manifestàvem encara.
Sí.
Han passat 10 anys des que l'egipci ha descobert que la seva mare és una boja. Però en lloc de fugir de casa, mare i filla continuen vivint sota el mateix sostre. Ara l'egipci té 23 anys.
Home, perdona, però ens hem acomodat una mica, no?
Noi. Amb el temps la seva mare s'ha relaxat i li ha permès certes coses a l'egipci, com ara el fet de tenir connexió a internet. Com que l'egipci no pot sortir de casa, es passa tot el dia navegant pels xats. Sobretot a xats per conèixer nois i començar una relació. Ep. Una espècie del Tinder de l'època. El nom del portal web és impagable, eh? L'egipci fa dies que xateja el... Apunteu si us interessa.
Aviam.
3 W.
Sí.
christiandatingforfree.com. Allà hi ha conegut en Nicolás, un noi de la seva edat amb qui ha començat a mantenir una relació online. Sembla que els dos joves s'han ben enamorat, com tots els personatges que tenim avui, però en Nicolás no acaba de girar fi.
No m'ho diguis. No m'ho diguis. No em diguis que ni tan sols a Christian Dating for Free hi podem trobar gent normal.
Contra tot pronòstic, en Nicolás és un jove que té antecedents penals. Ha estat al reformatori un parell de vegades per conductes violentes.
I amb aquests antecedents pots registrar-te en aquest web?
A mi em demana el mail i la data de naixement. No em demana... I apreto aquí. No soy un robot, que això t'ho sap fer qualsevol son normal.
Sí, o sigui que el perill és que siguis un robot per ells.
Sí, sí, sí.
Perill que sigui, no que siguis un assassí.
No passa res.
No.
En que vostè sàpiga apretar el clic del quadradet aquest, no soy un robot, que ho acabo de fer ara,
perdona,
sense mirar...
Perdona, perdona. Quant triga un robot a descobrir que només ha de clicar allà?
Res, menys que jo. Jo crec, és que aviam... Aquesta mesura de seguretat és idiota. Bueno, no fa gaire vaig sentir a la ràdio que s'havien posat molt ferms amb el tema de la pornografia a internet i que les pàgines que més facturen a internet, que són Pornhub i els hi farien establir certes mesures de seguretat.
Com per exemple?
Com per exemple que surti un missatge abans de començar per confirmar que tens més de 18 anys. Que això, un nen de 14 que no sap llegir, no sap apretar més 18, no ho sap fer.
Perquè un nen de 14 anys el que fa sempre és dir la veritat.
Sempre.
Sempre.
Davant l'ordinador.
Davant l'ordinador, sempre la veritat.
I davant la barra de la discoteca. Sempre. Un dia, mentre xategen amb la Gypsy,
sí,
aquesta li explica tots els abusos que ha patit per part de la seva mare. En Nicolás queda de pasta de moniato.
Oh.
Nicolás ha vist coses estranyes al llarg de la seva vida de delinqüent juvenil, però res com aquella bestiesa.
Ara aquí en Nicolás ha de...
Home, aquí l'ha d'ajudar, l'ha d'ajudar.
Ha de treure el quillo, el
sí,
tio dur que hi ha
dintre. Si se l'estima.
Si se l'estima, que si entres a Christian Dating for Free és per aprendre a estimar.
Clar, has de donar-li un bon consell a la teva nova parella, no?
A la teva nova companya, sí.
Mira, carinyo, pues, tranquil·la, busquem un pla, jo et vindré a buscar.
Jo t'ajudo. Jo parlo amb la teva mare, si
parlo
vols.
Amb la teva mare, o muntem un sopar, el
sí,
que sigui.
Mira.
Ho parlem.
Això t'anava a dir.
Aviam, en Nicolás, que realment s'estima l'Egipci, li diu que si tant odia la seva mare,
sí.
Que la mati, que ell l'ajudarà a cometre l'assassinat.
Aviam si ens hem saltat molts passos previs.
Noi? D'entrada l'Egipci no es creu que parli de debò. Heu de pensar que ella i en Nicolás no s'han conegut mai en persona, però el nano sembla que ho diu de veritat. Finalment, el 12 de juny de 2015, en Nicolás es presenta a casa de l'Egipci per sorpresa.
Sí.
Ella li obre la porta. El nano travessa el passadís i entra al dormitori on dorm la Didi.
Sí.
I li clava 17 ganivetades. Déu-n'hi-do. És que és grossa, eh?
Clar, hi ha un moment que no saps on estàs clavant.
Clar. Després del crim, la parella fuig de Louisiana amb el cotxe d'en Nicolás. Recorren 1.700 quilòmetres cap al sud en direcció a Mèxic. Però quan són a Texas, la policia els acorrala i els deté. Quan se celebra el judici per l'assassinat de la Didi Blanchard, la seva filla explica tots els abusos que ha rebut. No ho explica per fer pena al jurat, simplement perquè tothom sàpiga la veritat. Textualment diu: "Prefereixo viure entre reixes que tornar a viure amb la meva mare."
Mira, molts adolescents van dir el mateix a la pandèmia.
Mira. En Nicolás li acabarà caient la cadena perpètua per assassinat en primer grau.
Molt bé.
En canvi, el testimoni de l'Egipci entendreix la gent del jurat i per això la seva pena serà de 10 anys de presó per assassinat en segon grau.
Molt bé.
Bueno.
Què?
En portava 23 amb la seva mare.
Sí, ja és prou pena.
L'Egipci accepta la pena. Entra a la presó amb la tranquil·litat de saber que al cap de 10 anys podria sortir i començar una nova vida. Total, s'ha passat tota la seva vida tancada. Un cop al centre penitenciari, el seu cabell rapat comença a créixer i gràcies a l'ajuda d'uns entrenadors comença a caminar amb normalitat. Atenció ara a la dada final de la biografia. Això us agradarà. El passat 28 de desembre de 2023...
Sí.
Avui fa 15 dies justos,
sí.
L'Egipci va complir els 10 anys de presó i va poder sortir en llibertat.
Oh! Ha pagat el seu deute amb la societat.
Sí, noi, efectivament, ara la Gypsy Blanchard té 32 anys i tota una vida per davant.
Molt bé.
Veurem.
Molt bé, veurem.
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 Aviam, aviam.
Aviam què tal.
La Gypsy Blanchard, la voleu veure?
Aviam, en quin moment de la seva vida ens l'ensenyes?
Aquí ja està bastant rehabilitada, jo crec. La sí? tenim al centre penitenciari i fa bona cara.
Aviam.
Fa bona cara, guaita-la.
Però si sembla un personatge d'una sèrie d'aquestes
sí,
de...
Sí, sí que és veritat.
Sí, sí, sí,
sí. Tenim una altra foto, si vols.
Aviam, què tenim?
Aquesta, també. Que, bueno, és quan no feia tan bona cara.
Però si era una iaia, sí, a l'esquerra, no?
Sí, 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 pues és la mateixa persona, eh?
Aviam, ja ha provat estar sense la mare.
Sí, sí, sí.
A mi, no vull justificar res, però...
No volem culpar ningú, però...
Podem
culpar la mare, de fet, sense cap mena de dubte.
Sense cap problema.
En fi...
Déu-n'hi-do. Bueno, què us sembla? És digne entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
El búnquer.
Hola, bunkerins. Bueno, jo us volia simplement avui comentar un tema que, res, l'altre dia estàvem parlant amb la meva família que va sortir i és sobre les decoracions de Nadal dels ajuntaments, vale? I tot això ve donat del cagatió del meu poble. Us deixo una imatge a continuació, però bueno, crec que no cal dir res més. Oh. Què en penseu de la del vostre poble?
Mare de Déu, senyor! El que estan veient els meus ulls.
Què passa? Què passa?
És un tió d'aquests gegants que posen als pobles.
A veure.
Veig que la noia no ha volgut dir el poble. Ho entenc, en veure la imatge, ho entenc perfectament.
És la boca, això tan gros?
És sí. Un tió dissenyat per Lovecraft. És esgarrifós.
Sí.
Okay. Sembla que... fet de músculs.
Clar, clar, clar. Sembla que s'hagi de menjar un nen.
Sí, perquè té la boca ben gran, no?
Clar, per què té boca un tió?
No ho sé.
Menja, sí que s'ha de menjar.
Sí. He vist tions amb pipa, jo, eh?
Us he de dir que la meva filla ja no creu en el tió.
Per què?
Perquè
és molt petita.
Sí, imagina't, la fantasia és... Papa, el tió no caga regals, eh? Són les fades que fan moure el tió... i li fan fer tot el que fa el tio.
És un esclau, el tio!
Exacte.
El tio és un esclau de les fades?
Sí, es veu que sí. A casa meva ha anat així, això, sí.
Però el tio té personalitat pròpia?
No.
És un tronc?
És un tronc, però les fades són les que li fan la màgia, diguéssim.
Val.
És tot gràcies a les fades.
Molt i molt
bueno.
Bé.
És la teoria que hi ha a casa ara mateix.
No, a mi no em sembla malament.
No,
jo,
és el matriarcat.
Aquest Nadal... vaig fer veure que tirava el tió a la llar de foc.
Oh, ui, boig!
És aquell acudit que s'ha de fer quan hi ha nens parlant.
No! Aquest nen ja no és el que era.
I es va dir, no que esclatarà de màgia.
Hòstia!
A la llar de foc.
Clar, clar. Cuidado.
Cuidado amb el que feu amb els tios. Però aquest tio d'aquest poble...
Aquest tio és horrorós.
Si el veieu, truqueu als Mossos.
Sí, per favor.
Perquè això és esgarrifós de gran...
És massa gros.
No sé per què, si no pots atonyinar-lo.
No. És que n'hi ha de tan grans que pugin a sobre el tio.
I aquestes bestieses, això que deies, un tio amb pipa. Què collons car de fumar en un
tio? No.
Si es pot cremar...
Clar. No. Home, no barregeu. La fusta i el foc no s'ha de barrejar.
No ho feu.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Home, i tant. En Pere de Rodes fa molta estona que m'ho està demanant.
Pere.
Pere, bon dia.
Què passa?
Bé, mira, espera, empenyo la pregunta.
Aviam.
La qüestió és que jo vaig estudiar a l'Autònoma
i
dels anys que vaig estar allà estudiant, potser amb els dits d'una mà, i encara me'n sobrarien les vegades que vaig baixar a Barcelona.
Sí.
Vull dir que tenia una mèrdia d'al·lèrgia
sí.
a anar a Barcelona.
Val. Perquè què vas estudiar?
Economia.
Economia, ja. Val.
I per qüestions de feina que vaig superant una mica aquesta por que tenia d'anar a Barcelona, aquesta desarda, aquesta al·lèrgia, intolerància, no sé com vols que te digui. I ara ja hi vaig més sovint. Fins i tot ara n'hi he de vacances dos dies a Barcelona.
Al·lucina.
Pere, si us plau, Pere.
Vale, i la cosa va perquè, com que en Peyu has estat molts anys ara fent espectacles a Barcelona i ara fas el de fora de Barcelona...
Sí.
Que el món és al revés. Primer has anat a Barcelona i ara te'n tornes aquí. Què n'opina el teu psicòleg?
El meu psicòleg? No. Et sorprendrà la dada, no he tingut mai psicòleg.
Oh! No ho hagués dit mai!
o el coixí.
Ostres, no, però jo crec que hem fet el viatge que fem tots els osonencs, que vas a Barcelona a guanyar-te les garrofes.
Bueno, osonencs i gent de comarques de Catalunya, general, no?
Quan has d'estudiar i començar a obrir-te camí en la teva carrera professional, vas a Barcelona perquè no hi ha més remei, gairebé, i llavors, a mesura que he pogut anar triant, he tornat a on em sento còmode, que és una limitació meva, jo sempre ho explico, no és res en contra de Barcelona.
Espera, que t'han posat música d'espà, de fons, sí. Està molt bé pel que estàs dient.
Jo a mi em costa moure'm en l'ambient de la ciutat, em costa. Però, sí. Desconec la normativa, no sé com funciona. Ja sabeu, ho he explicat alguna vegada, que la primera vegada que vam anar amb cotxe a Barcelona amb un amic meu, vam aparcar a Plaça Catalunya, a sobre.
I diu que no necessita psicòleg.
És molt difícil, eh?
Sí, sí.
Perquè hi ha escales per tot arreu,
sí,
eh?
Sí, sí,
i una valla.
A Plaça Catalunya, allà... I vam arribar i diu, cago en Déu, que tothom es queixa que no hi ha mai aparcament a Barcelona. Guaita, la primera vegada que venim i a la primera, tu.
Sí, es pot aparcar amb bateria, si vols.
I se'ns van del cotxe a la grua, evidentment. Però vaja.
Déu meu.
Almenys condueixes. Jo encara no ho he fet, d'anar fins a Barcelona.
No?
Amb cotxe, no,
mai. Estem treballant,
estem treballant. S'està treballant. Cada vegada que hi anem va dient, veus aquí.
Psicòleg, mira aquí.
Cuidado.
Els cotxes estan molt a prop.
Estan massa a prop, els cotxes.
Bueno, estem treballant, estem treballant.
Deixa'm dir... No, no és per fer publicitat de la campanya de l'espectacle.
Fes-ho, per què no?
No, 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 perquè estan totes les entrades venudes quasi bé i bàsicament perquè no tenim temps, però estic molt content de la resposta de la gent que han respost i han vingut a teatre a omplir el teatre de Calldetenes. Sí, molt contents, molt contents. Gràcies per venir a Osona, descobrir Osona i per venir a teatre. Ho hem de deixar aquí, perquè ens arriba una notícia d'última hora. Aviam, notícia d'última hora. Atenció, els Mossos d'Esquadra acaben d'anunciar que la Verge de Montserrat, la popular Moreneta, ha estat robada.
Moltes notícies, clar. És un tema importantíssim.
Tal com va passar en el robatori de l'any 2026, la patrona ha desaparegut sense deixar rastre. La policia catalana ha demanat col·laboració ciutadana per tal de recuperar-la. Cal recordar que en l'últim robatori l'estàtua es va intentar vendre a través d'una aplicació de compra-venda d'objectes de segona mà.
Déu meu.
I un usuari va denunciar-ho a la policia. Per la seva banda, des del monestir s'ha demanat als fidels que resin per trobar la Verge. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Déu vos guard. Adéu.